Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Bona tarda, senyores i senyors, com totes les setmanes, com tots els dissabtes, benvinguts al Converses. Estem, com ja és habitual, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, per totes les emissions de la cadena COPE a Catalunya i Andorra. El programa d'avui el farem possible Juan Carlos Valero, redactor en cap d'Economia d'ABC Catalunya. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
Ens acompanya també el Daniel Arasa, escriptor i periodista. Bona tarda, Daniel.
Bona tarda.
I el Manel Manchón, d'Economia Digital. Bona tarda, Manel, benvingut també.
Bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte al Conversa, el senyor Joaquim Gall de Montellà. Senyor Gall de Montellà, bona tarda.
Bona tarda.
Ell és el president de Foment del Treball, la gran patronal catalana, una patronal que aquesta setmana està en notícia, almenys dels grans titulars de la setmana, doncs perquè vostès, a voltes del debat independentista que viu a Catalunya, els hi demanaven un posicionament sobre això que en diuen del Pacte Nacional pel Dret a Decidir. Jo crec que al final vostès van decidir una cosa salomònica. Estan d'acord amb el dret a decidir, però no formaran part d'aquest òrgan, d'aquesta plataforma, que és el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. Ho deia, decisió salomònica, va costar molt prendre aquesta decisió, va ser un ampli consens.
La veritat és que vam tindre una trobada integradora, unitària, va ser després d'una exposició que jo vaig fer, després d'un període de reflexió, de constant converses i de trobada també amb els vicepresidents de l'entitat, també abans amb el comitè executiu, membres destacats del Consell Consultiu, és a dir, buscar consensos també a la FEOE a Madrid. Jo crec que ha estat interessant, ha estat bé. Jo vaig fer aquesta reflexió, una exposició, vam argumentar-lo donant uns documents perquè la gent pogués valorar, diríem, a l'alcanç del posicionament. I la veritat, per mi, com president, va ser una satisfacció veure que havia plena unanimitat, de que la veritat és que va ser una sessió curta, clar que només teníem un tema, i normalment quan fem junta directiva tenim, pues, a lo millor 10 o 12 temes, habitualment, no? A part de les intervencions, i en aquest cas el ser monotema, doncs, un tema molt important, un tema de profunditat, d'intensitat, però un sol tema, doncs va ser una jornada molt curta que en menys de mitja hora pues van prendre una decisió, que un posicionament més que una decisió, que entenem que és vàlid i que és el que correspon a una entitat com el Foment del Treball.
El que sí, vostès van insistir molt després de la reunió, és que cal un millor finançament per Catalunya. Aporten vostès decididament pel pacte fiscal. Sí. Jo no sé si Foment està més per la via d'aquesta tercera via del senyor Duran Lleida, que ell apostava en un document, que és una carta que es va conèixer fa pocs dies, doncs això, per un millor finançament i per un diàleg més intens i més profund amb el govern central, i refer una mica les relacions entre Catalunya i la resta d'Espanya. Aviam.
Indiscutiblement nosaltres sempre hem parlat del triangle diàleg, negociació, pacte com una manera natural de ser dels empresaris. Nosaltres lo que són ja sensibilitats polítiques les deixem pels polítics. Nosaltres no hem de fer una fins i tot un posicionament i un esforç intel·lectual per no caure en el que no s'hi correspon, ni ens demana la societat que fem. Nosaltres la societat el que ens demana és que, el que jo repeteixo constantment, que fem generació de riquesa per fer front als impostos i retribuir a l'accionista, a l'inversor. Això un punt, generació de riquesa, i a l'altre punt, crear ocupació per donar resposta al nostre compromís social de que tots, no solament els joves, especialment a lo millor els joves, però tots tinguem un lloc de treball, tinguem una satisfacció de plenitud, puguem treballar amb quelcom que ens agradi, no solament a lo que no ens agrada. És a dir, això només es aconsegueix amb un ampli espectre, un ampli espai del món laboral, i això és el que la societat ens demana i el que nosaltres hem de circumscriure'ns amb aquest espai.
Aquesta setmana també vam poder llegir i conèixer que Foment possiblement rebia pressions per posicionar-se a una banda o una altra sobre aquest tema del dret a decidir. Hi havia una plataforma, un grup empresarial, que deien això, que Foment està rebent pressions. Va rebre pressions Foment del Treball, va rebre pressions el senyor Gall de Montellà?
No, honestament, jo no em sento que he rebut pressions. que el que he tingut és quantitat d'opinions, quantitat de reflexions, però jo pressions, a mi ningú m'ha dit, escolti, vostès el que han de fer és això, vostè el que li recomano és que faci allò, o vostès han de situar-s'hi allà. No, ja, nosaltres això jo no em trobo molt lliure, i puc dir obertament que jo no m'hi he trobat. Segurament tampoc es coneix una mica com som tots, jo tampoc a lo millor admetria, diríem, igual que ens agrada la democràcia, ens agrada la llibertat, ens agrada poder prendre les nostres decisions, i les decisions han de ser decisions col·lectives, han de ser decisions d'una junta, i en la qual, doncs, si arribem amb un cas com aquest, que era un moment puntual de que es podia valorar si el Foment és oportú per la societat catalana o no, jo crec que el poder ser lliures i el poder explicar això, i a nosaltres ens agrada molt l'espai d'independència que hem aconseguit, i estem orgullosos de mantenir de la nostra independència empresarial.
Molt bé, doncs obrim micròfon ja, i aquests tres primers espases del periodisme, el Manel Manchó, el Dalí Larassa i el Juan Carlos Valero, que volen ja preguntar. Per exemple, Manel,
sí, endavant. Jo no, li volia preguntar, que jo veig una certa contradicció, és a dir, jo trobo que Foment del Treball ahir va aconseguir una sortida bastant bona pel que fa a Foment, però justament el govern havia encarregat al senyor Rigol un document per tal de que Foment i el PSC, que són els dos grans sectors de la societat catalana que no estaven dintre del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, poguessin incorporar-se més tard. I en canvi el que veig que passarà, ja ha passat a Foment, és que s'està d'acord amb el text, però no s'entrarà amb el Pacte Nacional. Per tant, el president Mas no tindrà aquesta plataforma d'unitat per intentar tenir més força de cara a aconseguir la consulta negociant amb el govern de Madrid. Al marge d'aquest petit resum, jo li volia preguntar, tot gira, malgrat el que acaba de dir, entorn de la consulta, ens agradi més o menys. Vostès com pensen que hauria de ser finalment aquesta consulta, i si pot incorporar més d'una pregunta, perquè jo crec que s'està albirant aquesta tercera via de la qual parlàvem al començament.
Jo tinc de felicitar a en Joan Rigol per el treball que ha fet. Jo crec que ha fet un treball interessant, difícil, complexa, que ha dedicat mesos, i especialment ha dedicat tot l'estiu quan la resta estàvem en una muntanya o en una platja, i s'ha passat allà treballant i buscant equilibris. En el cas meu ha estat tres vegades, diríem, ha donat el seu temps, que jo li agraeixo, i fins i tot la manera que sempre oberta i cordial d'exposicions, i si això ha de formar part d'un, diríem, d'un posicionament de la part del govern de dir que tothom ha d'estar, doncs jo no puc ni valorar-lo. En qualsevol manera, nosaltres creiem que hem fet una actitud coherent en la qual diguem, escolti, nosaltres el document del dret a decidir dins del marc legal ens hi sembla oportú, ens hi sembla que té sentit, som demòcrates personalment i col·lectivament, i llavors té sentit. Si incorporar-nos avui amb aquest pacte nacional composat per un ventall interessant i respectable i considerat d'entitats, doncs a lo millor no és el nostre espai natural. El nostre espai natural és, pues, el que tenim a l'acord estratègic, govern, sindicats i patronal. I aquest és l'espai on nosaltres hem de treballar i hem de ser-hi habitualment. Buscar altres espais ens hi seria complicat, no al moment d'accés, perquè això sempre és més evident que és possible, però sí el moment de participar d'una manera. Per què? Perquè hi ha un col·lectiu molt gran, s'ha de crear una comissió, tal com diu el document, una comissió coordinadora. Aquesta comissió tindríem de començar a dir, bueno, qui la composa i quines forces les composa. Per nosaltres això seria, ens acabaríem ficant amb l'espai polític, i nosaltres el que ens preocupa és els dos aspectes i l'economia en general i la il·lusió empresarial i el repte de decisions empresarials. i això és el que hem de fer, que la nostra gent es dediqui a la compta de gestió, que es dediqui a les vendes, que es dediqui als recursos humans, que es dediqui a la investigació, i que el lliberem d'estar tot el dia. Jo estic, diríem, entenc la mar de bé el procés, i avui que jo li tinc de dedicar aquest temps a vosaltres i a tots els mitjans que no necessitin per explicar el nostre posicionament, però aquest no és el camí nostre. El camí nostre és un camí d'empresarial, de repte empresarial, i tant de bo de que vosaltres enteneu de que hem arribat al nostre compromís, hem arribat a el que teníem de fer, i això, per això m'agrada mirar-ho d'explicar el posicionament, i que el que tenim és unitat empresarial. El que per nosaltres hauria sigut molt complicat seria gestionar la nostra casa sense saber de que tenim un considerable assentiment, que hi era un ànim, però d'un posicionament. Jo crec que honestament, doncs, aquest és el camí.
I la consulta, què deia?
El tema de consulta, això forma part d'un pacte polític, de pacte d'estabilitat parlamentària. Els nostres membres també ahir els vam donar el document del pacte d'estabilitat documentària, com li vam donar el document del dret a decidir, com li vam donar la comissió jurídica la reflexió que va fer sobre el dret, i com li van donar documents com la pròpia carta del Barroso explicant una mica quin és el sentiment o quina és l'orientació de la Unió Europea i de la seva comissió. Però nosaltres, amb el tema de consulta, és un espai del Parlament català que ha d'estar referendat, i l'únic que diguem, escoltem, nosaltres consultes ha d'estar dins d'un marc legal, i això és lo important per nosaltres, perquè si obviem això, podem inclinar la nostra opció perquè sigui més aviat aspectes individuals que dominin sobre aspectes col·lectius.
Daniel Arasa.
A mi m'agradaria potser precisar una miqueta més aquest aspecte. Per què han dit sí a la consulta? Vostè diu un aspecte democràtic, el projecte aquell, el document de rigor, que els ha semblat correctament i tal, però a part d'aquest aspecte, vostè és conscient que és bona que hi hagi consulta o no? Vostè és bo. I després m'agradaria també lligant-ho, vostè té contacte amb l'empresariat espanyol, que el, no dic respecte a lo d'ahir, que potser encara no hi ha reaccions, però les últimes setmanes o mesos vostès han estat en contacte molt amb gent de la COE, altres bandes. Què els estan dient l'empresariat de la resta d'Espanya en relació al procés català?
Bé, continuem a l'aspecte de consulta, no? Perquè era part de la primera pregunta.
Potser ahir el president Mas va parlar també d'altres coses, però sembla que ningú li va fer gaire cas. L'únic que importava, sembla, potser perquè portem anys de la gota malaia que no es parla més que d'això, que al final l'altre com si no ho digués, no?
Nosaltres sempre hem dit que, i per això la nostra acceptació del document del dret a decidir, de que són accions de la democràcia, que les hem de veure amb naturalitat. A Suïssa fan consultes habitualment i ningú s'estranya, bueno, i ho fan per moltes coses.
No són per independitzar-se,
no són per independitzar-se.
Són consultes per si fan una carretera o posen una cadira en puesto.
Extensió de drets col·lectius, coses d'aquest tipus.
Però que estan normalitzats amb l'aspecte de convocar el ciutadà i que el ciutadà participi, i que no passa res, que no solament en aquest cas, i no vull fugir d'estudis perquè no es pensi que d'això, nosaltres entenem de que bé, això forma part d'un acord entre les dues, del govern i l'oposició, que són els que fan aquest pacte d'estabilitat parlamentària, i arriben amb aquesta doble condició de dir: hem de fixar una data, hem de formular una pregunta. Bé, com ciutadans, nosaltres, al moment de que això es passi, nosaltres respondrem individualment. Col·lectivament no tenim res a dir, és quelcom de l'àmbit del parlamentari i de les forces polítiques i dels ciutadans que refrendin, diríem que afirmin aquest posicionament. Entenem de que avui es diu que durant la final d'aquest any fos possible de que estigués formulada la pregunta, diríem, de la consulta, nosaltres què diem? Home, nosaltres ens agradaria circumscriure a la consulta amb els àmbits que a nosaltres ens afecten molt, que és el tema del pacte fiscal, no? I que sempre l'hem defensat i hem dit que s'ha de millorar, perquè vull dir, ha quedat solet, i com igual que jo vaig dir a Madrid, pues no sé, amb un discurs, no sé si era el mes de febrer o així, de que lo del café para todos ja no
s'havia acabat,
com fórmula s'havia acabat, i que no tenia, no podíem allargar més aquest café, perquè seria ja, seria una altra cosa, no seria café. Doncs de la mateixa manera, doncs si les forces parlamentàries interpreten que aquesta consulta l'han de portar, nosaltres, mentre sigui sempre tots dins del marc legal, dins de l'ordenament jurídic i consensuat, pues, tant de bo. En quant a lo que seria la percepció que tenen els empresaris de la resta de l'Estat sobre Catalunya, hi ha una percepció de respecte, hi ha una percepció de ganes de saber a on arriba a l'espai o l'exigència de la ciutadania, i hi ha una voluntat de continuar col·laborant, treballant i invertint a Catalunya amb naturalitat. Que quatre veus diguin que no sé què, això seran quatre veus que no són en absolut i que poden ser tan marginals i tan circumstancials que no tenen cap interès que una persona digui, pues ja no hem de comprar productes de no sé on. Escolti, això no és el que passa. Els productes que fan els industrials catalans i els comerciants catalans tenen prestigi, responen a les necessitats del consumidor, i la relació, diríem, continua sent bona. I això és el que jo, insistentment, en el meu cas, a la FEOE, miro d'explicar als comitès executius i també quan toca a la junta directiva, per normalitzar una situació que jo la trobo absolutament normal. I el que em sorprèn és que encara puguem veure diferències que no siguin coherents. És a dir, Catalunya té una personalitat històrica i se li ha de respectar aquesta personalitat per fer-lo compatible, si pot ser, amb l'Estat, i que és el que nosaltres entenem que ens ajuda per formalitzar les nostres relacions i aliances empresarials.
Esteu escoltant el Converses a les emissores de la cadena Còpia Catalunya i Andorra, aquest dissabte en companyia del senyor Joaquim Gai de Montellà, president de la patronal Foment del Treball, i també en presència del Daniel Arasa, del Manel Manchón, Joan Carles Valero, que és el que li toca preguntar. Joan Carles, endavant.
Sí, hola. Disculpi que li pregunti sobre el monotema, però jo seré la única vegada que faci una intervenció ara en aquest programa sobre el monotema. Vostès van dedicar 20 minuts dimecres passat en el monotema. El Parlament de Catalunya porta molt més temps, fins i tot en aquesta legislatura només s'ha aprovat una llei precisament per augmentar els impostos. Ja parlarem després dels impostos. Però hi ha el monotema, no? I a mi em va preocupar molt escoltar unes paraules en el president Mas, en el debat de política general que s'ha celebrat aquesta setmana, en el sentit de que ell, el president Artur Mas, deia exactament de que entrem en una dimensió desconeguda. Bé, jo no sé què pensa vostè, jo recordava el partit del senyor Mas, Convergència Democràtica, un partit d'ordre, un partit, vull dir, amb els peus a terra, i clar, que ens fiquen, que lidera, que entrem en una dimensió desconeguda, no sé com vostè, com a representant dels empresaris, valora aquest reconeixement de que ens situem en una mena de Star Trek.
Bé, no he recordat segurament, o no recordo aquesta expressió del dimecres del president Mas. En qualsevol manera, això segurament està dins d'un context d'un discurs, no? I dins del context d'aquest discurs, suposo que ell, que és una persona intel·lectualment molt forta i que té una capacitat i segurament dins d'aquest discurs em vinguin a dir ell que era una etapa nova de l'economia i ell va dedicar molt temps a l'economia el dimecres, eh?
61 minuts.
Especialment dos terços més o menys de la seva intervenció, el qual jo l'agraeixo perquè això diu que estem propers amb el govern, perquè si té la sensibilitat de l'economia, de la productivitat de l'empresa, a nosaltres això és el que ens ajuda a que ens entenguin i els podem entendre millor, no? Però en qualsevol manera, bé, jo suposo que ell el que volia dir que entrava en una etapa nova, i és, segurament és cert que totes les etapes són noves. Per nosaltres l'etapa nova quan ha començat? Ha començat el novembre del 2012, quan els indicadors i els creadors d'opinió dels mercats i mercats financers incorporen 4 punts que fan bona la reflexió de la millora de l'economia espanyola: la millora de la competitivitat, productivitat, la contenció del dèficit, la internacionalització de les companyies i la reforma laboral. Aquests 4 eixos que ha fet que en un moment donat, des del novembre del 2012, els mercats girin i diguin que la deuta sobirana i el concepte de risc d'Espanya millora. I des de llavors doncs, hem baixat de 620 o 30 punts bàsics que teníem de diferencial, el mercat l'ha baixat a 200, entre 220 i 250, no? Doncs això és molt important, perquè això denota que la temperatura ha baixat molt i que el malalt està en camí d'una gran recuperació. I quan el malalt ja no és ja no té febre alta, sinó que comença a acostar-s'hi, ja no és un malalt, i llavors és una persona que el que vol és recuperar i sortir al carrer. I això és el que hem de fer nosaltres, sortir al carrer, conquerir més els mercats, com hem fet a l'exportació, i tornar a agafar il·lusió i agafar repte empresarial, que és el que hem perdut gas als empresaris, i aquí tots plegats ens hem dedicat a parlar i a parlar i a parlar, i hem deixat durant un temps el nostre compromís de crear, generar riquesa i crear ocupació.
En aquesta mateixa línia, no fa pas gaires dies, vam escoltar les declaracions del conseller Felip Puig, que comentava una mica el que vostè apuntava ara, no? La crisi s'ha acabat. És tan optimista el senyor Gai de Montellà com el senyor Felip Puig per dir-ho tan contundentment com va dir el conseller d'Indústria, això, que la crisi s'ha acabat?
Segurament ja fa dies que nosaltres anem dient des del Foment en diferents discursos de que en aquesta inflexió d'aquest moment del novembre, que va ser el primer pas, després van tindre 3 mesos llargs, entre desembre, gener, febrer i com una part del març, en el qual havíem dubtes i els mercats també reflectien dubtes, perquè no tenim liquidesa i les famílies no tenen tesoreria, i llavors havia algun dubte. Després s'ha consolidat des de l'abril, i des del moment de l'abril nosaltres, a nivell col·lectiu, a nivell de l'Estat i a nivell de Catalunya, estem veient un canvi important, i tots els indicadors van marcant, i fixem-nos que fins i tot ahir el propi govern va rebaixar una mica algun indicador de creixement, no? Però s'està parlant de creixement, ja no estem parlant de baixada, ja no estem parlant, s'està parlant de contenció de l'inflació, cosa important. A final d'any estarem entre el 0,3 i el 0,8 de la inflació, si hi ha qui diu que podem estar a 0. Això és molt bo, perquè dona sentit a apostar, diríem, als increments salarials per la part de productivitat i no per la part de l'IPC, i millora la percepció de les pensions. Això baixa tota la tensió que tenim, i bueno, si el producte nacional brut millora, si la inflació es controla, si hi entrem en aquella espiral de dir donem la volta, i ha començat per les exportacions, passa després per crear sinergies empresarials interior, per recuperació de la demanda, al final d'aquest segle entrarem a la recuperació del mercat laboral, que és la gran repte que tenim en aquest moment.
Manuel Anjoli.
Sí, jo li volia preguntar, clar, tot el que està dient apunta en una direcció, i és que no només els empresaris, sinó el conjunt de la societat el que vol és una certa estabilitat i pensar a mig termini, és a dir, a 4 a 5 anys, per programar les seves activitats, les seves inversions, en general per continuar avançant. I el president Mas, jo crec que va fer ahir, aquesta setmana, en el seu discurs, va fer, jo crec, un punt d'inflexió, un canvi important, i és que fins ara deia que si no no acaba organitzant la consulta el 2014, segurament convocarà eleccions quan, just abans de la Diada, havia dit que intentaria acabar la legislatura fins al 2016. Per tant, jo li faig una pregunta molt, molt concreta com a president de Foment. Si no tenim la consulta el 2014, vostè aconsellaria al senyor Mas i la posició de Foment d'acabar la legislatura i el 2016 intentar aquestes eleccions de caràcter plebiscitari, encara que formalment no ho puguin ser, però sí tindran un clar component plebiscitari?
A nosaltres, honestament, el que ens agradaria més és que tingués un pressupost, diríem, per al 2014.
I 2015, i 2016.
I 2015 i el 2016. És a dir que, per nosaltres, aquest és el camí natural, el camí nostre. És a dir que apostar o recomanar eleccions anticipades, i Déu me'n guarda de tindre d'entrar en aquest espai. Nosaltres no som qui per dir les decisions polítiques. Nosaltres el que sí vam demanar, i sí que ens agradaria exigir, és la creació, la confecció i aprovació dels pressupostos, perquè això és el que normalitza la vida econòmica d'un país i li dona fortalesa, perquè si no després, quan ens qualifiquin, ens diuen, escolti, vostès com estan? A part de que crea dubtes fins i tot d'aire constituent. És a dir, com pot funcionar a un país només amb pròrrogues dels seus pressupostos d'any anteriors, no? Ho hem de trobar com una anomalia, i nosaltres ens van dir que s'aprovarien els pressupostos des del 13 i després al febrer i després al març i després a l'abril, després al maig i després ja a l'octubre, diguem, pues, o al setembre, diguem, de que no és possible i que aquest any passem com hem passat. Bé, nosaltres el que demanem i ens agradaria que se'ns escoltés és l'aprovació dels pressupostos, que això vol dir que hi ha una ordenació també del Parlament a través dels grups polítics i unes forces polítiques que recolzen el que els empresaris necessitem saber.
Daniel Arasan.
Sí, seguint una mica en aquesta línia, però centrant en l'economia. El govern central ha fet, durant aquests dos anys últims, un any i mig últim, bastantes normes, línies d'acció de cara al canvi econòmic, i no sé si vostè considera que això ha sigut molt important, per exemple, aquest canvi, que aquesta inflexió en l'economia que sembla que es dona, i m'agradaria, com valora l'activitat o l'acció que ha fet el govern central, no va voler, per exemple, no que Espanya fos rescatada, etc., i la del govern de la Generalitat. Jo crec que aquí a Catalunya hi ha la percepció entre bastanta gent de que el govern de Catalunya s'ha dedicat aquests dos anys últims, un any i mig últim, a parlar de la consulta, a parlar del tema independentisme, i que no ha actuat en l'àmbit de l'economia. Què li sembla a vostè l'actuació d'un govern i de l'altre en aquests temps?
Bé, és una pregunta llarga, Daniel, eh?
Bueno,
però en qualsevol manera... En qualsevol manera, jo crec que han hagut dos aspectes molt importants, no? La reforma laboral, la reforma financera, i el que acabaria és tinguent d'haver una reforma o una actitud d'industrial, no? És a dir, que és el que nosaltres trobem a faltar. És a dir, s'ha portat molt bé el que seria aquests dos punts, reforma laboral i reforma econòmica, reforma financera, més aviat dita, però ens hi falta en profunditat una reforma industrial, i ens hi falta tant a l'Estat com al país. Per això nosaltres hem demanat el pacte d'indústria, hem demanat que l'acord estratègic contempli, a Catalunya també contempli això, perquè quan hem viscut aquest període llarg des del 2007 fins al 2012, com a mínim, de dificultats, ens hem trobat a faltar diríem, el pes específic que tenia indústria, perquè els anys anteriors tothom ens havíem omplert la boca parlant dels serveis i les tecnologies i els serveis i no sé què, i hem deixat de ser realistes per ser una mica naïf en aquest sentit. Hem de tornar... Catalunya quan va ser potenta? Catalunya quan va ser decisiva? Quan va tindre la indústria del segle XIX, de la segona part del XIX fins al XX. Aquest és el moment, i això és el que hem de recuperar. I a l'estat espanyol hi passa tres quarts de lo mateix, que s'ha dedicat més a uns altres aspectes i ha abandonat molt la defensa enfront d'actituds respectables, mediambientals, socials, de contingut, però que havia un moment que parlaves d'indústria i semblaves que eres una persona dolenta, que el que anaves, i al final el que s'ha vist és que el sector que ha aguantat durant aquest període ha sigut la indústria i la capacitat manufacturera i la capacitat d'investigació i la tecnologia i l'adaptació i la recerca sobre producció, però sobre processos productius, etc. Això és el que nosaltres entenem de que hem de fer durant el proper temps i reclamar-ho, tant a Catalunya com a la resta de l'Estat.
Esteu escoltant el Converses a la cadena Còpia Catalunya i Andorra, aquesta setmana amb el senyor Joaquim Gay de Montellà, president de la patronal Foment del Treball, en companyia del Daniel Arasa, Manuel Manchol, Joan Carles Valero. Ara et deixo preguntar d'aquí uns instants, Joan Carles, però abans li vull fer una petita pregunta al senyor, al president de la patronal. Vostè parlava que hi ha brots verds, comença a veure's una certa recuperació des de fa un temps. Tot i això, aquesta mateixa setmana el president del govern, el senyor Rajoy, deia que en quant a creació de llocs de feina encara s'haurà de fer sacrificis. Vull dir que encara ens passaran més factures en aquest sentit. O quan es començarà a veure, doncs, bueno, aquests brots verds en quant a la creació de llocs de treball? O ja no es perden més llocs de feina, que també és un aspecte interessant, poder.
Segurament d'aquí uns dies tindrem al final del segle, diríem, del servei turístic, que incideix molt en l'ocupació, de manera natural, és a dir, que serà menys intensa la caiguda de la que hem tingut comparat amb uns altres anys, el qual demostrarà que ha hagut incorporació d'altres sectors d'activitat, però és ben cert de que encara tenim com a mínim un bon tros de tot l'any, els dos primers períodes, si dividéssim l'any en dos terços, que difícilment trobarem resposta a les necessitats d'ocupació que tenim. El qual no vol dir que individualment comencem a veure que surten oportunitats. Jo he tingut personalment la capacitat d'ajudar a persones que estaven necessitades, i en aquest cas eren joves, de trobar espais, i s'estan trobant. Per què? Perquè hi ha una millora de percepció, de dir no, una persona que vingui a treballar no, sinó al contrari, de dir, bueno, escolta'm, que vingui en pràctiques, que vingui en formació, que vingui per una temporada, però ara tenim un període que l'hem de respectar, que l'hem de cuidar, i que tenim demandes i que tenim capacitat de venda. Crec que aquesta percepció la podem tindre quasi bé tots, i que jo, en aquest moment, per nosaltres és positiva, i segurament aquest any començarà un degoteig de generar i de buscar talents i de buscar persones que ara entren també d'una altra manera. Vull dir que la persona, tots hem valorat el lloc de treball, cosa que feia molt de temps que l'havíem abandonat i el vèiem com una mena de dir, bueno, escolta'm, doncs jo tinc de fer això, doncs ho faré. Ara es valora el lloc de treball individualment i d'una manera corporativa, i això és molt important, perquè l'actitud cara a la productivitat, cara a la sinergia, cara a la relació amb els companys, és una actitud molt més positiva que la que teníem fa 10 anys o quasi bé 5 anys. Però almenys que fa 10 anys sí que es tenia una actitud més aviat de, no dic de confrontació, però bueno, de dir, escolta, jo faig una cosa i l'empresa que faci una altra. No, ara el que entra vol fer allò que li convé a l'empresa, però ell personalment sap que tindrà una millora, una satisfacció, però que hi ha més sinergia i més unitat treball empresa.
Joan Carles.
Sí, ara sentir-li a vostè se m'acudia el concepte d'emprenedoria. Emprenedoria no només d'emprendre la teva pròpia ocupació o petita empresa o encara que sigui només com a autoocupació, sinó fins i tot la intraemprenedoria, de compromís dels que treballen en una empresa, l'empresa, no? És una mena de tercera via entre l'atur i que t'adoptin, no? Que era com fins no fa uns quants, o sigui, fins fa uns quants anys semblava que entraves en una companyia perquè t'adoptessin i ja no et preocupaves de més, treballaves evidentment, no?
Però molt temps d'això,
sí, molt temps, sí. Bueno, era quan et regalaven un rellotge quan et jubilaven després de 50 anys.
De 50 anys de fa dècades.
Bueno, però jo el sentit de la pregunta o de la reflexió era més aquesta tercera via entre el blanc i el negre, entre la plena ocupació, l'atur, vull dir, aquesta tercera via de compromís, no? Que molt entronca amb el debat monotemàtic que també s'estan obrint altres vies. Això és molt bon, economia, perquè és enriquir les alternatives en el consumidor, no? Que hi hagi blanc i negre i que també hi hagi més coses, no? Per exemple, pactes fiscals, que vostès defensen, com una manera de comprometre's també amb la legalitat i amb el món en el que estem incardinats, que és Europa en aquests moments, no? I parlant d'Europa, tinc entès que aquesta setmana vostès han tingut una recepció, una reunió amb el cos consular present a Barcelona. Com el Catalunya s'ha internacionalitzat no només en economia, sinó també en el debat aquest secessionista, juntament amb Escòcia, voldria saber primer com ens veuen, o sigui, el mirall que reflecteix de Catalunya des del punt de vista fonamentalment econòmic, i després què els hi ha explicat vostès sobre el procés sobiranista en què estem encardinats.
Bé, celebro aquesta, diríem, aquesta intervenció sobre el nostre paper, el del foment en aquest cas, amb el que serien les relacions institucionals internacionals, no? Per nosaltres ha sigut, honestament, quasi una primera experiència de fer una convocatòria a les forces diplomàtiques institucionals de la representació dels consulats a Catalunya, a Barcelona concretament. Ha estat molt positiva, hem tingut una resposta del seu degà, que és el cònsol general d'Anglaterra, l'Andrew Hapkin, i que a part d'això, diríem, ha arrossegat per ells mateixos, i m'ho deia el degà, un interès tremendo. Eren 48 consulats que estaven al foment el dimecres dinant, després de fer-los una visita per la nostra institució, explicar el que érem i després una petita reflexió meva sobre l'entorn econòmic, sobre la reforma laboral, sobre la incardinació de l'economia catalana i sobre aspectes de relacions institucionals de Catalunya amb l'Estat i Catalunya amb l'entorn europeu, no? Crec que ha sigut molt positiu, ho van agrair molt. Segons diuen el degà i l'amic Calmet, que és el coordinador d'aquestes accions, és la vegada que han tingut més presència de tot el cos consular i la veritat va ser molt interessant. Després jo vaig fer una reflexió sobre el que acabo de dir, entorn econòmic, competitivitat, reforma laboral i després l'exposicionament de Catalunya i com els empresaris catalans, i van haver moltes preguntes, moltes indicades, preguntes que han sortit abans en aquesta taula sobre és cert d'aquesta recuperació, és cert d'aquesta millora de la competitivitat, és cert sobre aquesta capacitat de creació de llocs de treball. Bé, nosaltres, jo el que vaig voler era explicar per què veia aquest canvi amb aquests indicadors que abans hem comentat, però també explicant la normalitat de l'empresari català, la normalitat de les relacions, la incardinació, que Catalunya és molt bon mercat internament a la resta de l'Estat i que tenim el primer soci comercial amb Europa, que tenim doncs, el 60% de les nostres exportacions i també la mateixa xifra o similar, poder una mica més amb importacions, però que és una part molt important, i la resta del globo doncs, doncs a nosaltres forma part d'aquell restant 40% dividit entre Estats Units, Japó, quelcom d'Àsia i Àfrica i algú d'Oceania, és a dir que estem bastant repartits. Bé, per nosaltres ha estat una experiència i una manera, el repetirem amb una freqüència que pot ser un o dos cops l'any, tampoc els volem molestar, però sí que és molt important que ells sàpien que hi ha empresaris a Catalunya, que hi ha una organització que ve del 1771, que hi ha un lobby empresarial creat aquí, que tenim una vertebració i que ells poden, com consulat, com empresaris dels seus països, i que transmetin aquesta senyals de normalitat i de predictibilitat de l'economia catalana i de l'espai econòmic que representa Catalunya a Europa.
Preocupats per aquest procés independentista que es viu a Catalunya? Estaven aquests cònsuls o...?
Interessats, preocupats no els vaig veure, honestament, no els vaig veure preocupats, els vaig veure interessats amb...
Neguitosos o no?
No, honestament, ni van fer comparacions entre uns i els altres, no, perquè entenen de que aquests processos al final tenen una formulació jurídica que li dona un paraigües i clar, pues, quan un recorda pues, l'escrit del Durão Barroso del desembre del 12 que li envia el president de la Càmera dels Lords a Anglaterra recordant-li l'estructuració de la Unió Europea, doncs per ells aquest és el mar, és un mar natural. Ells, molt d'ells, per carrera diplomàtica o consular, són molts abogats i són molts juristes i ara comencen a ser economistes molts, perquè és la nova visió que es té de la diplomàcia internacional, de que el cònsul, l'ambaixador, ha de ser el gran venedor del seu país i el gran captador d'inversions pel seu país, i això és el que a nosaltres ens interessava, potenciar aquesta capacitat, que fins ara semblava que un cònsul doncs era un ambaixador, era una mena d'espia local que teníem per explicar si anàvem a prendre cafè o anàvem a sopar, o si el senyor Vall de Montella era amic o no era amic del president d'una organització, etc. I en canvi ara estan orientats a l'activitat comercial i això donarà fortalesa a l'economia global.
El que passa és que poder tots aquests debats, independència i no, fan mal a la inversió, no? Es nota això, vull dir que hi ha reticències, a dir, bueno, no sabem, en un supòsit que Catalunya sortís, es fos independent, si tenim Europa o no estaríem a Europa, això crea neguit als inversors, no?
Ha desconcertat els mercats.
Això fa mal. Això fa mal.
Històricament hem de recordar que Canadà va patir un moment donat de que es va fer a Quebec un pronunciament sense estar molt mesurat, va haver un desplaçament de corporacions internacionals amb unes altres parts del territori de canadenc. I això nosaltres és obligació meva i del Foment defensar enferrissadament que ningú marxi i que molts hi vinguin. I per això és, per nosaltres és molt important i forma part del treball que hem de fer per donar naturalitat i donar el marc, el frame, com diuen ells, que el frame sigui econòmic, el frame econòmic que sigui previsible, predictible, i que el puguin acceptar com una cosa natural i que el vegin. I que puguin recomanar als seus inversors i als seus companyies que vinguin a Catalunya, que és el que nosaltres des del Foment volem.
Últims minuts del programa, ens queden tot just 5. Doncs, Daniel, vinga.
És que sembla que el cas de Catalunya, independència, part d'Espanya, surt de la Unió Europea, no sembla clar, però volen continuar a l'euro. Com pot influir en aquest aspecte econòmic? És a dir, fora de la Unió Europea, encara que Catalunya mantingui l'euro. Pot influir, per exemple, que crearien arancels, no crearien arancels, què significaria això per a l'economia?
Bueno, jo és el que ve, el que jo he recordat és l'esperit que avui, el 2012, té a la Comissió Europea, la Unió Europea, expressada pel seu president, en el qual recorda de que la segregació de, amb la formació d'un estat dins d'uns dels estats constituents del tractat i que ratifiquen aquests tractats, en aquí queda amb una consideració de país aliè, país tercer, en el qual ha de recuperar l'espai d'una manera unànim per tots els membres de la Unió Europea, el qual és un procés, i és un procés que ha d'estar molt mesurat i ha d'estar molt equilibrat, perquè Catalunya ens mereixem que tothom veiem molt bé el mar. Però jo no voldria entrar més enllà d'això, perquè nosaltres sempre hem entès i estem segurs de que els nostres governants són la gent seria que són i que ens mereixem i que valoren i que tenen una percepció de la situació i que saben molt bé i que no haurà una mena de diferenciació. Estem tranquils, crec que els cònsols van sortir tranquils, crec que van sortir interessats amb les reflexions sobre la reforma laboral i sobre l'entorn econòmic i la recuperació de l'economia espanyola, i recordar i dir que hem fet molt bé els deures macroeconòmics i que ara hem de baixar a més a la micro i a la mitjana empresa per poder recuperar aquesta capacitat.
Joan Carles.
Sí, jo volia preguntar-li una qüestió molt concreta. Crec que que Foment del Treball entra ara, bueno, crec que hi ha eleccions l'any que ve, no? A Fomento. Sí, perquè
al final de l'any que ve.
Al final de l'any que ve, sí. Bueno, voldria preguntar-li sobre això. Creu vostè que es presentarà, com va passar en el 2010, una candidatura alternativa a la que vostè segurament, no sé, també li pregunto, encapçalarà, aquesta candidatura, diguéssim, més nacionalista, no? Es deia, no? Bueno, encapçalava el senyor Joaquim Boixareu, no? I que al final no va obtenir tan recolzament com en un principi.
Va fracassar.
També, bueno, sí, va fracassar, sí. O sigui, la pregunta concreta seria, vostè es tornarà a presentar? Segon, creu que vull dir que
tindrà algun competidor?
Tindrà algun competidor?
Clar, i català.
És una pregunta molt llarga. Jo, honestament, ni l'he valorat ni he pensat què és el que faré d'aquí un any. I el que segur és que hem de buscar el millor pel Foment, no per l'actual o el president o el que ha estat. Nosaltres hem de fer el codi ètic durant l'any 13, ja ho hem d'acabar de formalitzar, igual que ho hem fet a la COE, és a dir, és un codi ètic molt creat des del Foment. Hem de fer algunes millores a les estatuts nostres i seria bo que les féssim durant la resta de l'any, per així deixar precisament a l'espai electoral que no es vegi influït per aquestes decisions. En el meu cas, segur que la reforma dels estatuts contemplarà el que jo entenc com habitual a la vida, que és no més de dos mandats, i en el meu cas, pues, doncs és diferent, perquè jo voluntàriament a l'assemblea del desembre vaig demanar que es limités en el meu cas a un possible convocatòria més. Per què? Perquè, home, jo havia heredat un espai de presidència molt llarg, i llavors jo dic, si hi ha més de la meitat de l'exercici d'una manera de continuïtat, s'ha de comptar que és com un exercici. Amb això que vull dir, home, si jo he estat 3 anys i no estaré 3 anys i 9 mesos de president, jo no vull que es pensi que puc pretendre, ni jo ni ningú, el meu futur estar a dos mandats més. En el meu cas, si em presentés, seria només per un període electoral més i s'acabaria la presidència, però honestament jo ara no sé el que li convé més al Foment en aquest moment, i serà més endavant quan valorarem. El que hem de treballar és perquè la posició pel Foment sigui còmoda i que pugui noguer eleccions, perquè les eleccions, si nosaltres volem ser demòcrates, hem d'acceptar. Ara, que després hi ha consens, doncs, ja es veurà, però això vindrà de el bé o la necessitat que tingui de fer el Foment durant aquest temps.
Fora de temps, Manel.
Tot passarà el 2014. Només volia dir això.
Sí, tot.
Quin any ens espera?
Any zero.
Doncs,
any zero. Bueno, ja està bé, que serà un any interessant.
Hem d'acabar la conversa d'avui, senyor Joaquim Gay de Montellà. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres.
No li he preguntat pel tema de la fusió-unió amb Pimec. Hi ha alguna novetat o no?
No, la novetat és que seria un procés natural d'arribar amb una identitat, amb un futur, el qual jo no descarto res de lo que es pugui pensar o decidir. Ara no tocava, ara estàvem per unes altres coses, però ja tocarà, i jo mantenc personalment una excel·lent relació amb en Josep González, i és coneguda, i el president de FEPIME és persona que sempre ha manifestat que està obert a aliances, i llavors a mi una aliança amb un mig futur d'entre el FEPIME i la PIMEC i una incardinació dins de Foment, jo crec que ajudaria el panorama empresarial i facilitaria. I dic que és un procés natural.
Va, doncs ho deixem pel 2014, doncs, no puc?
El deixem pel
2014. Senyor Joaquim Gay de Montellà, gràcies, bona tarda i moltíssima sort. Eh?
Moltíssimes gràcies a també tots vosaltres amb aquest dissabte per estar aquí amb mi escoltant aquesta intervenció.
Gràcies a vostè, com també gràcies a Joan Carles Valero, Dani Lara, Samuel Manchón. Tornem la setmana que ve. Converses, emissores, cadena, Cope Catalunya i Andorra, com sempre, des d'Eurostars, Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Adéu-siau.
Bon cap de setmana.